Salut, planetaris! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Avui és 21 de febrer de 2013 i això és el 94.4 de Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat. I com ja sabreu, lògicament, durant una hora navegarem per la galàxia de les estrenes, les sèries, el món del cinema, aquest apassionant món que ens agrada tant del setè art. I per parlar d'aquest tema, en aquest viatge, en aquesta nau tan lluent que tenim avui, tenim el nostre tècnic especialista David Mairal, l'expert en ficció nacional Ferran Periques i Joan Boter, un servidor. Ferran, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan, què tal? Se't veu content, se't veu elèctric, se't veu dinàmic per contagiar tot aquest esperit d'allò que t'agrada, que és el món del setè art. I crec que això és la base o la peça més important per fer un programa. Per tant, molt bé, molt bona predisposició, si més no.
I tant que tinc molt bona predisposició, perquè avui la nau està molt interessant avui, perquè tenim un nou tripulant.
Sí?
Sí, tenim un nou tripulant, un alférez, que ens ajudarà una mica en les tasques de la nau. Tenim una veu femenina, una cosa estranya en el programa, però que segurament molts diran, ja era hora de sentir una veu femenina a part d'aquests dos, que bueno, què pensaran de nosaltres?
Que fan el que poden i són una mica tarambanes, no? Podríem dir.
Sí, tenim amb tots vostès a l'alférez Clàudia Moreno. Clàudia, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què, nerviosa?
No gaire.
Ah, perfecte.
És novella, ha trobat la nau, que devia estar ben aparcada, no sé ben bé quin lloc la vam deixar. Però en tot cas la Clàudia que fa bona cara, és a dir que estava ja ben aposentada, el que és la nau, ja sap, veig que s'ha posat còmoda i tot, Per tant, no sé Joan, si espero no enterar-me que aquest fitxatge de la Clàudia hagi suposat que ella cobri i jo no. Si m'entero que ella cobra i jo no, saps que demanaré el teu cap i la teva dimissió. Recorda que la gent està amb mi, que m'ha apoyat en la primera temporada de Planeta Cinema perquè poguessis repartir els 1.000 euros que guanyes cada mes aquí fent de director de Planeta Cinema.
Com que la setmana passada jo em vaig equivocar i li vaig dir al Javier Suárez lo del tema dels sobres, lo del tema dels diners, pues ja ha començat. És que la setmana passada vaig espatar la bèstia. No ho tenia que haver fet. Ho sento, però ja tenim una altra vegada el senyor Ferran Periques tocant els nassos.
No, jo més que res, perquè vaig veure la setmana passada em vaig fixar que el Joan, cada vegada que marxa de Planeta Cinema, s'endú amb ell una bossa d'escombraries. I que jo sàpiga, aquí no hi ha cap mena de llauna ni cap mena de matèria orgànica que s'hagi de llançar. Per tant, potser va molar a Julián Muñoz i a Isabel Pantoja i és que a dintre s'endú els bitllets, els euros.
Tu sí que estàs fet una bona matèria orgànica.
No sé, molt estrany tot plegat.
Sí, molt estrany. Amb un programa estrany d'aquest dia 21 i que parlarem de dos estrenes que es van estrenar aquest divendres passat.
Sí, una que és La Trama,
Amb Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta Jones, un bon repartiment.
I per altra banda, Gambit, Un Plan Perfecto,
una comèdia, un remake dels Coen,
amb Colin Firth, amb Cameron Diaz
i amb Alan Rickman. I bé, aquestes són les notícies que parlarem. També més tard, lògicament, us estareu pensant, farem un anàlisi del que ha sigut la gala dels Premis Goya i bé, farem una mica de tastet del que va succeir en aquella gala del diumenge.
I a més, una secció que encetarem, i que crec que és molt interessant.
Ah, sí?
Perquè, sí, una secció nova dins del programa Planeta Cinema 2.0 i és una secció que hem anomenat curiositats cinèfiles. És a dir, tots aquells detalls, curiositats que no sabem dels actors, dels directors, de diferents propostes. Avui, Joan, ens hem fixat en dues sèries, com són Prison Break i Lost, Perdidos, que sí que si bé és cert que ja han acabat.
Però són clàssiques.
Són d'aquelles ficcions que van deixar empremta, van deixar una bona empremta, i van marcar un abans i un després en les ficcions internacionals, les hem volgut rescatar i oferir als nostres estimats planetaris doncs quatre pinzellades dels detalls més importants dels seus protagonistes. Crec que poden ser molt interessants i n'hi ha de molt curiosos.
Doncs sí, doncs jo crec que començaria ja aquest programa de Planeta Cinema.
Doncs fem-ne via.
Ja saps quina és la paraula màgica, oi?
Doncs sí, som-hi. Ens hi posem?
Sí.
Doncs vinga, endavant. Engeguem reactors, Mairal.
Endavant les estrenes de la setmana.
Thank you.
El director de Matrix i del film L'Internacional es reuneixen per una superproducció anomenada El Atlas de las Nubes.
Conjunt de diverses històries que se'ns desenvolupen en el passat, el present i el futur. Cadascuna d'elles està continguda en l'anterior i totes estan enllaçades entre si per petits detalls, amb Tom Hanks, Halle Berry i Hugh Grant, entre altres.
Per amants de la ciència-ficció més filosòfica.
Colin Farrell repeteix amb el director de Escondido en Brujas en Siete Psicòpates.
Un guionista, Colin Farrell, busca inspiració pel seu proper treball, en el qual dos excèntrics amics, interpretats per Sam Rockwell i Christopher Walken, planegen segrestar un gos. L'assumpte es complica quan l'animal de companyia d'un mafiós desapareix.
Film per amants de l'escola Tarantino.
I de l'escola o factoria Apatow ens porta I si fora fàcil?
Pete viu amb la seva esposa Debbie i les seves dues filles, Charlotte, interpretat per Iris Apatow, de 8 anys, i Sadie, interpretada per Maude Apatow, que té 13 anys. Al mateix temps que lluita per mantenir a flotació la seva discogràfica, tant ell com Debbie han d'entendre i aprendre a perdonar, a oblidar i a gaudir de la vida. Spin-off de Lío Embarazoso.
Per a mans del seu director, Judd Apatow, el director més renom de les noves comèdies escatològiques nord-americanes.
I per acabar, la romàntica cinta independent, Blue Valentine.
Després de conviure durant 6 anys i tenir una filla, Dean i Cindy han decidit casar-se, però llavors el seu amor comença a enfonsar-se. Intentant salvar la relació, Dean proposa anar a passar la nit a un hotel temàtic, on trien l'habitació del futur. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per Ryan Gosling, que hem pogut viure no fa gaire a Gangster Squad, i Carey Mulligan, nominada a l'Oscar per An Education.
I això és tot.
I aquesta és la pel·lícula pels romàntics en gust més abstracte, i això és tot, com ha dit el nostre amic Ferran Periques. I ara anem a parlar d'una de les primeres estrenes que acabem de dir ara mateix, que és una pel·lícula...
De Russell Crowe, vull dir que va forta. Mark Wahlberg.
Amb un gran repartiment.
Catherine Zeta-Jones.
Uh-huh.
Per tant... No estem parlant d'una proposta amb actors desconeguts,
ni molt menys,
sinó tot el contrari, actors consolidats, actors solvents, i que hem de veure què ens proposa en aquest film.
En aquest film que es diu La Trama.
Hay batallas en las que quieres luchar y batallas que procuras evitar. Esta es una en la que tienes que luchar.
Cuando fui elegido alcalde, esto era una ciudad en crisis. ¿Quién dice que eso no ha cambiado?
¿Sabes qué soy?
Paso a paso, he ido levantándola.
Calma, no pasa nada, ¿vale?
¿Quién dice que no ha cambiado? ¿Cómo estás,
señor alcalde? Tú, a mis ojos, un héroe. Gracias. ¿Te gusta la caza?
Pruébalo. Se te daría muy bien.
No sé si lo he entendido bien.
Encuentra al cabrón que se acuesta con mi mujer.
Hecho. Katie, tú me guías. ¿Qué tenemos?
Ya lo he visto. Y te va a gustar, Billy.
Tienes un sobre con fotografías. Y las he pagado.
Cuando me llamó creía que era para otra cosa.
Enseguida vas a ver de qué va esto.
¿Eso haces ahora, preparar ejecuciones?
Le di unas fotos y no hice nada más.
Esto no es lo que crees que es.
¿No te preguntaste por qué te elegí a ti? Porque te tengo.
Solo queremos hablar.
Eso es algo que el ciudadano de a pie no llegaría a entender.
La Trama. Bé, realment el seu títol original és Broken City, Ciutat Rota, i la veritat és que crec que és millor títol i més adient, perquè La Trama, hi ha una pel·lícula de Hitchcock ja que es diu La Trama, per exemple, i clar, bé, comparar Hitchcock amb això, doncs, lògicament, a part que no tenen res a veure, doncs crec que no l'ajuda comercialment a la pel·lícula, a part que no sé si hi ha altres títols també que tenen aquest nom, La Trama. Jo per mi que hagués sigut Ciutat Rota o Broken City crec que ha sigut millor. Però bueno, són temes a part. Anem a parlar d'aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula produïda per Mark Wahlberg, protagonitzada per ell i que té el seu repartiment, com hem comentat abans, a Russell Crowe, a Catherine Zeta-Jones i a més tenim actors secundaris de renom del cinema de Hollywood com és Jeffrey Wright, com és Barry Pepper i com és Kyle Chandler. Bé, doncs aquests actors són els que formen aquesta pel·lícula de trama, que és una pel·lícula que està bé, però realment crec que no és una gran pel·lícula. Bé, és un director debutant, Alan Hughes, i també un guionista debutant, i crec que es nota, han fet volgut fer una pel·lícula de Hollywood, una pel·lícula d'aquelles que jo definiria com aquella típica pel·lícula que tu alquiles una nit al videoclub, que la veus, et distreus, i el dia següent quan la tornes ja t'has oblidat d'ella, has passat una bona estona, però realment no ha deixat empremta en tu. Doncs una mica amb aquesta trama, que té un bon repartiment, té bons personatges, però trobo que és una pel·lícula molt tòpica, és previsible fins a l'últim minut. I bé, diguéssim que va de la història d'un policia que es té que retirar per circumstàncies misterioses, que lògicament es veuran després, i aquest policia més tard és reconvertit en detectiu, un detectiu que acostuma doncs, a ser contractat per les persones perquè vigili les seves parelles a veure si li han sigut infidels. L'alcalde de la ciutat, interpretat per Russell Crowe, doncs, li encarrega aquesta feina, que creu que la seva dona, Catherine Zeta-Jones, té un afer amb algú.
Un afer,
sí. Exacte, un afer sentimental, lògicament.
Sí, sí.
Lògicament, el personatge de Mark Wahlberg investiga, però descobreix que hi ha molta més cosa darrere. I aquí surten temes com la corrupció política, que sembla que estigui com de moda últimament, i que bé, és una mica el tracte d'aquesta pel·lícula. Un thriller d'intriga que entreté sobretot pels personatges, que no cau de vegades en la pirotècnia buida, i crec que és entretinguda i està ben dirigida, i els personatges estan bé, però trobo que tot és molt estereotipat, tot està molt ja vist, inclús al final, que vol ser una mica diferent, crec que li falta força. Jo trobo que és una pel·lícula que està bé, que sobretot destacaria la feina de Russell Crowe, que fa un paper similar a la pel·lícula Red de Mentides, de Ridley Scott, on compartia protagonisme Leonardo DiCaprio, i és una mica aquest alcalde corrupte i ell disfruta molt en aquest rol i està molt simpàtic i és el més destacable. Catherine Zeta-Jones, per exemple, no té gaire marge de maniobra i Mark Wahlberg està molt a la seva línia, de portar el pes, de donar la seva part física, però bé, sedueix, bàsicament està una mica en pilot automàtic. Per mi Mark Wahlberg no ha demostrat ser un gran actor, crec que és un bon actor, és la meva opinió personal per la feina que he vist, però crec que no ha demostrat ser un gran actor, i nominacions com el cas de Los Infiltrados, que feia una pel·lícula una mica diferent, però aquí fa un paper una mica més amb la seva línia. Per mi és una pel·lícula que té unes seqüències simpàtiques, alguna seqüència crec que mal rodada, i una espècie com de debat polític que crec que està molt bé, molt mal plantejat per part del director, però és una pel·lícula, com dic, que no té massa història, es veu amb felicitat, diguéssim, es veu de manera agradable, però que no passarà la història. Per tant, la meva nota és claríssimament un 5. És una pel·lícula, com dic, per al que hi ha al videoclub, per veure una estona, però no té més. I aquesta és la proposta que ens han presentat, que segurament ni la recordaríem si no fos pel repartiment que té. I bàsicament és aquest 5 per aquesta pel·lícula, Broken City, la trama. I bé, aquesta és la meva opinió, Ferran. Tu, lògicament, m'has comentat abans que no has pogut veure aquesta pel·lícula.
No he tingut l'oportunitat i m'hagués agradat perquè, precisament per això, no? Partint de la base del bon repartiment, a priori, que té aquesta proposta. Per tant, i és un al·licient per poder, si més no, anar i veure-la, és a dir, visionar-la, no? Visionar aquesta proposta, aquest film, i treure les pertinents conclusions. És un valor afegit, el fet del repartiment. Jo crec que és la primera pedra per poder veure-la. No? Però, tot i això, la tinc pendent, no vaig poder veure-la i espero fer-ho amb la major gravetat possible per poder discutir amb tu una mica, poder fer crítica o anàlisis i veure si les nostres opinions van una mica, són properes o no.
Jo et volia preguntar què en penses de Mark Wahlberg com a actor.
La veritat, si sóc sincer, i no vull enganyar la nostra audiència, ni molt menys, mai ho faré. Mai ho faré. No he seguit, crec que no tinc prou armes, no he pogut visionar masses feines de Mark Wahlberg com a actor, per tant no tinc prou elements de judici envers la seva tasca com a interpretant, és a dir, com a actor. Sí que he consumit o que he pogut analitzar o puc analitzar la seva tasca com a productor, com, bueno, quasi sempre o molt, ara mateix està treballant molt en produccions Mark Wahlberg. Per exemple, recordo ara amb la memòria, no? Una sèrie que jo vaig seguir molt que era Entourage, El Séquito, que va ser una sèrie precisament produïda per Mark Wahlberg, arrel de la seva història, de la seva experiència quan va arribar ell a Hollywood com a actor. Aleshores, com a actor no penso dir res, no tinc elements de judici i no ho faré, no m'inventaré ara una crítica perquè no he seguit prou feines de Mark Wahlberg. I com a productor no se m'ha preguntat a mantenir el marge. No, m'agradaria veure'l. M'agradaria veure propostes seves. D'ell i de qualsevol actor, eh? Perquè crec que com més interpretacions veus, més precís pot ser en les teves mires, en el teu anàlisi.
Com veieu, el Ferran Perica sempre és una persona clara, que parla amb sinceritat, i bé, aquesta la seva opinió sobre Mark Wahlberg, com ha dit, no ha volgut valorar la seva feina com a actor. Sí, suposo que has pogut veure més de Russell Crowe, segurament, i tens més marge de maniobra.
Sí,
i...
Russell Crowe, en el cas de Russell Crowe, sí. I tots el recordarem, jo el recordo, i molta gent també, arreu del seu paper a Gladiator.
Seria la que anaves a dir, bàsicament.
Sí,
perquè...
sí, perquè va ser una mica el que va encombrar Russell Crowe, o que va consolidar encara més dins el panorama internacional, no? O mundial, podríem dir. I crec que és un actor amb molta solvència, que és molt fiable de cara a la càmera i a la seva interpretació, i que pot agradar més o menys, però és d'aquells rostres que jo crec que darrere seu va directament un segell de seguretat. Jo crec que és un actor molt segur, molt solvent en els seus papers, és a dir, que compleix molt bé amb la tasca que se li encomana.
De fet,
i no només compleix, sinó que en moltes ocasions també meravella.
És el millor, amb diferència, de la pel·lícula. Ja us adelanto. El millor és Russell Crowe, que bé, sense fer gaire esforç, fa una gran interpretació del seu personatge, que podia haver caigut en l'estereotip, i ell, la veritat, és que bé, és la millor de la pel·lícula, sens dubte. Dit això, anem a passar a una altra crítica, perquè avui estem de crítiques. Anem a parlar...
Vols que fem primer un petit break? O vols... Crec que a seu curteta potser la podem posar a la següent crítica. No sé, com ho veus?
A veure, no sé, li preguntarem a l'Alférez a veure
sí?
què ens pensa.
Com ho veu?
No ho sé.
No ho sap. Va, jo crec que passarem a la següent crítica.
Sí, passem a la següent crítica, que jo crec que ha estat breu i crec que és fàcilment entendible. I...
Bé, doncs passem a la següent crítica.
Sí, una pel·lícula, la que parlem a continuació, que és Gambit, un plan perfecto, i que, com bé hem dit abans, doncs té també un repartiment força conegut. Estem parlant de Colin Firth, estem parlant de Cameron Diaz
i estem parlant d'Alan Rickman, lògicament. Exactament. Estem parlant d'un remake dels Coen i aquí tenim el tràiler d'aquest Gambit, un plan perfecto.
¿Qué?
Esta es la historia de Harry Dean, un sufrido empleado del multimillonario Lionel Savannah.
Echa un vistazo a esto.
Ahora planea vengarse. Para ello necesitará una pintura falsa y una auténtica vaquera.
¿Qué le parecería ganar medio millón de libras?
Vale. ¡Hola, abuelita!
¡Santo Dios!
Estos señores tan simpáticos han venido a hacer una foto.
¿Ah, sí? Un trabajo excelente. Nunca sospechará que es una falsificación. Los almiares de Monet. Chavandar lleva años obsesionado por encontrarlo.
¿Almiares al atardecer?
Harry le habrá hablado del cuadro que me quiero quitar de encima.
¿Le apetece acompañarme a cenar?
¡Claro! ¡Gracias!
Ese hombre es un cretino.
¡Qué mala suerte!
¿Qué hacías en la cofisa? ¿Qué hacen tus pantalones colgando de un árbol?
Ese hombre es de los que mezclan lo profesional con lo personal.
Yo no me...
Creo que no me importa.
importa que me seduzca un mega super millonario?
Es un ignorante analfabeto.
Le tengo cogido por sus partes.
Perfecto.
A esto le llamo yo ir de copas.
¡Es una verdadera maravilla!
¿Algún problema, senyor? I una altra estrena que hem parlat, bueno, vam parlar la setmana passada, i que digui, va ser Gambit, un plan perfecto, aquesta pel·lícula dels germans Coen, que bé, són uns dels directors independents més cèlebres de que ha anat al món de Hollywood i al món del cinema en els últims anys. Pel·lícules com Arizona Baby, com Fargo, Muerte entre las Flores, El gran Lebowski i un llarg, etc. I l'última vegada que el vam poder veure una pel·lícula d'ells va ser un remake, com en aquesta ocasió, que van escriure el guió i van dirigir també el guió d'aquest remake d'era de Valor de Ley, aquell western amb Jeff Bridges que va estar nominat als Oscars. I en aquesta ocasió trobem un cas estrany, perquè ells sempre que escrivien un guió el dirigien, i era una pel·lícula 100% dels Coen, excepte en un cas que va ser Crueldad Intolerable amb George Clooney i Catherine Zeta-Jones, que va ser un guió que no era seu, un guió que no era seu. Per la resta han dirigit els seus propis guions i de les seves pel·lícules. En aquest cas, la direcció d'aquest guió dels firmat pels germans Coen és dirigit pel director Michael Hoffman, cosa sorprenent, però realment veient la pel·lícula realment entenem per què. No és una mala pel·lícula, ja ho dic d'entrada, no és una mala pel·lícula. De fet, si fos dels Coen no seria la pitjor pel·lícula dels Coen, però crec que seria una de les més fluixes. La Lady Killers, el remake que també van fer, i és que últimament, aquests últims anys, li ha donat massa per remakes, i aquest és el problema dels Coen, tot i que llavors han fet pel·lícules com No és país per a viejos, que és una de les seves grans pel·lícules, trobo jo, i de l'última part, han fet molts remakes i aquesta no seria la millor. La pel·lícula de Lady Killers crec que sí que és de la més fluixa, i aquesta seria la segona per mi més fluixa, que és una pel·lícula potable, una pel·lícula que està bé, que és divertida, però no és gens sorprenent, no és molt divertida. Vull dir, és una pel·lícula que rius, t'ho passes bé, però no té ni un gran guió i tampoc és gaire original. Llavors, el millor que té de la pel·lícula, que és un guió divertit, que té una pirueta graciosa, i sobretot el personatge o la interpretació còmica de Colin Firth, que bàsicament fa un Peter Sellers, diguéssim, com a l'actor Peter Sellers, comèdia física, comèdia al típic actor o personatge que rellisca amb la pell de plàtan, i que té una elegància, la veritat, una comicitat, que la veritat es converteix en el millor de la pel·lícula. Realment està molt graciós en Colin Firth, que fa una gran interpretació en la comèdia. És un actor que havíem vist ja britànic, que havíem vist sobretot en el drama, però aquí en la comèdia realment el veiem molt i molt bé. Està acompanyat de Cameron Diaz, que ja dic d'entrada fa de Cameron Diaz. És una noia texana, però diguéssim que jo, sincerament, jo totes les comèdies de Cameron Diaz li acabo veient que sempre fa el mateix personatge.
Ah, sí.
Sempre fa el mateix perfil. Aquí és exactament el mateix. Sí, vull dir, no és que faci mal a la pel·lícula, complementa, sí, però és veure el mateix de sempre. És el mateix que no, fa aquesta actriu.
No aporta mai. Jo crec que no, és una actriu que no aporta mai més enllà de complir en la seva feina. És a dir, no la veuràs mai fent un paper espectacular o sent ella realment la protagonista, que es posa la responsabilitat a la seva esquena i tira de la pel·lícula, tira del projecte. Sempre actua amb un mateix paper, un rol molt, molt determinat, que ja per sistema és on el contracten i el realitza així. I per altra banda, això ho has comentat, complementa, sempre és com un complement. Mai és una primera espasa per tirar d'un projecte. Així ho entenc jo, vaja.
Sí, en aquest cas exactament igual. Ah, per cert, canta i balla la pel·lícula, lògicament. En totes les pel·lícules acaba fent el mateix, faci el personatge que fa. Sempre acaba cantant o ballant, que està molt bé quan va presentar la màscara ballant, que crec que és la seva millor interpretació i la seva millor pel·lícula, però després crec que sempre ha fet el mateix. Dit això, és una pel·lícula de tracks perfectes, que és entretinguda, que té la seva gràcia, la part sobretot de l'hotel, diguéssim, la més graciosa, i té alguna pirueta interessant, però no té més. Per tant, jo li dono un 5,5, que és bàsicament, li dono una mica més perquè realment m'encanta molt la feina de Colin Firth, i crec que en alguns moments realment sí que és divertida. Vull dir, és una pel·lícula que si heu de riure i passar una bona estona, el recomano. Però no és una gran comèdia, no és una gran comèdia ni un gran guió, a part que té algun parell de detalls bons. Per tant, 5.5 per aquest Plan Perfecto, aquesta pel·lícula dels Coen, que entenc perfectament que no hagi dirigit ells, perquè és un Coen molt, molt menor, i d'aquests germans esperem molt més. Així que aquesta és la meva nota.
Molt bé, doncs ara sí, hem dit les paraules del Joan, havent fet els dos anàlisis d'aquestes propostes, diferents, però més o menys tallats pel mateix patró en quant a valoració per part del Joan, 5, sí. 5.5, estan justetes. El que no és justet i que realment val la pena és la música de trencament que hem escollit per avui, que és una cançó precisament que va ser nominada al Goya de l'any passat i que és de la versió de la banda sonora original de la pel·lícula Maktub, Todo está escrito. I és aquesta cançó que es diu Nuestra playa eres tú.
Pues eres tú esa luz que nos guía cuando buscamos la salida. Y es que ya aprendí que no es más grande quien más ocupa, sino quien más vacío deja cuando se va.
Te queremos.
Firmado. Tus amigos que no te olvidan.
Mis lágrimas son pocas cuando se nos va un amigo. Quiero cerrar los ojos y volver a estar contigo. Ser testigo de que lo sucedido no es de verdad. Que sigues entre nosotros y que todo sigue igual. Y es que pensar que ya no estás puede con todas mis ilusiones. Porque a ti, si personas malas hay millones. La verdad es que no lo entiendo. No entiendo por qué estás muerto. No entiendo por qué no has vuelto. Nada entiendo aunque lo intento. Te encuentro mis sentimientos entre llantos y lamentos. Porque no puedo llenar el hueco que dejaste dentro. Y es que miento si te digo que te puedo olvidar, porque yo siempre te recuerdo cuando miro hacia el mar. Pues es tan grande como tú y tan azul como a tus ojos. Y aunque no sirva de nada, cuando te recuerdo lloro. Y cada noche canto al cielo para decir que no estás solo. La magia de tu sonrisa siempre estará con nosotros.
Como el mar, como agua tan azul, nos bañaste de luz. Nuestra playa.
Con la mano en el corazón te canto a ti, mi ángel del cielo. Tú luchaste contra la puta vida pelo por pelo. Y hoy conservo tu sonrisa para alimentarme de ella. Ten seguro que venciste, tú eres mi superestrella. Y paso a paso sigo tus pasos con el paso del tiempo. Cansa en paz, hermanito, que volveremos a vernos. De mis ratos pasados en soledad tú eres dueño. Y hoy canto en nombre tuyo porque será nuestro sueño. Y ando lento pero con la vista en el mar. Y aunque sé que estás tan lejos yo te voy a buscar. Y te confieso que pa' y tu música es arte. Cuando muera quiero ser ceniza y volver a encontrarte. Ya te fuiste pero hoy tú nos cuidas desde arriba. No dejes que estemos mal si lloro. Tú me haces cosquillas y hoy les dejo mi mensaje. Pa' toda persona triste no estés mal porque se fue. Sonríe pues lo conociste.
Como el mar, como agua tan azul, nos bañaste de luz.
Nuestra playa eres tú.
Aquesta, aquest son, aquest track d'aquesta pel·lícula que és Maktub, Todo está escrito. I bé, una mica barrejant el que és el rap, podríem dir, no? Una mica com fa Deluxe, com aquell grup de música, no? Que barreja una mica el que és el rap una mica amb elements amorosos o una mica més romàntic. En aquest cas, aquest track que crec que ha servit una mica per desconnectar i per preparar, per altra banda, el pas a la següent secció, que és l'informatiu del món del cinema, i és on en Joan, el nostre estimat Joan Botet, el comandant de la nau, farà el seu anàlisi personal sobre la passada gala dels Goya. Per tant, Joan, endavant.
Endavant. I aquest diumenge va ser la gala dels Premis Goya. Una gala que, bé, va donar tant que parlar, i a aquestes altures de la setmana ha donat tant que parlar, que des d'aquí, Planeta Cinema 2.0, hem decidit anar una mica a contracorrent i desviar-nos de la tònica general. Perquè aquests dies, sí, s'ha parlat molt dels Goya, però crec que molt poc de cine. S'ha parlat de les constants al·lusions a la política de la gala, de l'error descomunal del Goya a la millor cançó, que la gala va ser un rotllo i molt mal dirigida, i amb l'ombra de la censura de la televisió espanyola latent, del fet que sembla que els actors estrangers, perquè guanyin un premi sembli lo impossible, perquè es tenen prejudicis a l'hora de votar els acadèmics, que més d'una vegada públicament ho han manifestat, perquè el criteri dels guanyadors el determina l'amiguisme, que també s'ha manifestat, i no la possible qualitat del treball. Que el president de l'acadèmia tingui una mentalitat tancada, a diferència de l'anterior president de l'acadèmia, que era Àxel Iglesias, que veia internet no com una amenaça, ni no com el futur, sinó com el present. Aquest president no ho veu així, i així crec que anem enrere. De tot això, que ara mateix acabem de fer menció, no en parlarem més en aquest plató de Ràdio Vallromanes. No, perquè nosaltres només volem parlar de cine. És a dir, que ho hem mencionat, no ho obviarem, però ara el que parlarem realment són del cine. Parlarem dels Premis Goya. I per començar, doncs, ho farem lògicament amb la gran guanyadora. 10 nominacions per Blancanieves, que va arrasar, tot i que, bé, el tsunami de Bayona es va emportar un premi molt important, el de la direcció. Millor director Bayona, millor pel·lícula Blancanieves. No és per tirar-me floretes, però bé, com veu recordar la setmana passada, davant del gran Javier Suárez, vaig acertar la porra, o sigui que tan mal crític no seré. En fi, jo crec que va ser un final just per una gala on crec que va haver una pel·lícula, que va ser Blancanieves, que potser va abarcar una mica massa, tot i que jo crec que sincerament és la millor cinta de l'any. Per sort, l'acadèmia, en les seves nominacions, es va ressarcir i va premiar a la gran Candela Peña, una gran actriu que espero que pugui tornar a treballar amb regularitat, perquè ho mereix. També per un Julián Villagrán, que hem vist també a Fenómenos, genial pel seu merescudíssim premi fent de yonqui a Grupo 7, i també parlant de Grupo 7, de la pel·lícula de Mario Casas, un altre actor secundari, Joaquín Núñez, que fa una magnífica actuació, plena de frescor, però que no puc deixar d'obviar que potser hi ha altres que ho mereixessin més, però és el meu criteri personal. També li vull felicitar a l'equip de la pel·lícula Tadio Jones, que ha fet aquest fenomen i que ha sigut premiada amb diversos golles per l'acadèmia. Lògicament, per al merescut premi al gran José Sacristán, no hi ha per Un muerto y ser feliz, la pel·lícula que ha estat nominat, sinó realment per la seva trajectòria, perquè mai havia guanyat un Goya, i és història de cinema espanyol, i naturalment se'l mereix, un actor d'aquesta categoria es mereix no un Goya, sinó diversos Goyas, i sembla mentida que encara no l'hagués guanyat, però bé, són coses dels premis. I sobretot pel gest que va tindre el director de la pel·lícula Lo Impossible, que va ser el gran moment de la nit, el gran Juan Antonio Bayona, que va decidir donar el seu premi a les víctimes del tsunami. De fet, el Goya acabarà en el mar i honrant la víctima a totes aquelles persones que l'any 2006 a Tailàndia van perdre la vida. Un Bayona que es va lesionar i des d'aquí li demanem que es millori. Es va fer un esguins al baixar les escales i sobretot li volem dir gràcies. Gràcies per aquest gest, gràcies per aquesta pel·lícula i moltes gràcies per donar tantes ales al cinema espanyol. Realment crec que el seu Goya va ser una victòria de la indústria. Van premiar a la indústria perquè crec que ha sigut un projecte ambiciós. Cineastes com ell han fet un projecte realment ambiciós per arribar a una pel·lícula al públic, no només d'aquí, sinó al públic estranger. O sigui, té projecció nacional. Aquest localisme que té aquest cinema, gràcies a cineastes com Juan Antonio Bayona, s'està trencant i és el futur. I encara que hi ha molt immobilisme, pel·lícules com ell o propostes i directors com aquest Lo Impossible fan que el nostre cine creixi, i l'hem de recolzar, i molt bé l'Acadèmia recolzar aquesta pel·lícula amb el Premi Millor Direcció. Sens dubte, una pel·lícula que no podia anar a emportar-se'n de 8, i el trobo molt mereixedor, perquè a part Juan Antonio Bayona és un gran director i segurament no hagués sigut la meitat de la pel·lícula, tot i que el gran esforç que hi va haver, si Juan Antonio Bayona no hagués estat al darrere. Dit això, també me l'alegro moltíssim per la pel·lícula Blancanieves. És una autèntica meravella. I jo, que em considero... bé, tinc aquesta idea política que no, o personal, que sóc antitaurí, no m'agrada que es tortinin els animals, però trobo que la pel·lícula, això no li treu ni cap mèrit a la pel·lícula, ni siquiera crec que, com es diu, i que es mati cap toro. De fet, no s'ha demostrat, tot i que vindran associacions que intentaran, doncs, a tergiversar el tema. Jo aquí no m'hi vull ficar. Jo sé que he vist una obra d'art que es diu Blancanieves, que és una autèntica meravella i crec que ha d'arribar al públic. I quan fa un parell de dies vaig llegir a la productora que gràcies als Goya de Blancanieves aquesta pel·lícula, que semblava destinada a un pas, diguéssim, mínim, que el més segur és que hagués acabat en dues sales a Madrid i a Barcelona i a la setmana hagués desaparegut, gràcies a això, gràcies als Goya, gràcies a la publicitat i la força que donen els premis Goya, pujarà la seva presència a les sales un 500%. Això significa que estarà present en 140 sales de cine. 140 sales. Us dic que, encara que sembli molt, realment no és molt, perquè les pel·lícules americanes arriben a 300 sales sense despentinar-se, la gran majoria de les estrenes americanes. Per això vull dir que aquesta pel·lícula, que jo considero una gran pel·lícula, i l'Acadèmia també ho ha considerat, em sembla molt bé que l'hagin premiada. Em sembla molt bé que l'hagin premiada, perquè a part que és la millor pel·lícula de l'any, per mi, crec que si alguna cosa serveixen els premis és per promocionar les pel·lícules i que descobreixin aquestes pel·lícules i que puguin arribar al públic, perquè és una manera de promocionar-les. Va guanyar la millor pel·lícula per mi, va guanyar la pel·lícula que necessitava el més suport de la indústria, perquè Bayona s'ha de recolzar la seva iniciativa, però ha fet tanta taquilla que ja no l'ajudaran més en això. I dit això, estic molt content al final del resultat de la gala dels premis. Hi ha uns més discutibles que altres, però sobretot jo vull agrair a totes les persones que vam estar seguint per Twitter la gala dels Goya, a Javier Suárez, a Harry Callahan, a Billy Wood, a Nieves Claqueta, al Pepe Nieves de la claqueta de Radio Marca, Chema Fernández, Adrián Peña, José Antonio Alarcón, Fausto Fernández, Pere Vall, etc. Gràcies a tots ells. Fins aquí el meu anàlisi dels Goya. I també una abraçada per les persones que van cometre l'error i les persones que el van sofrir. Una abraçada per tots ells i fins aquí el meu anàlisi dels Premis Goya 2013.
I això és tot l'anàlisi que ha fet en Joan Boter sobre aquesta passada gala dels Goya, aquella espectacle, cerimònia del cinema nacional més important. I ara és moment, doncs, de viatjar a una secció, no sé si no la d'imprescindible, no sé si és imprescindible, però en tot cas sí que està dins el guió i per tant s'ha de fer, i és aquella secció que li agrada tant al nostre amic Joan Boter, que és aquella secció anomenada
La família del Facebook.
Bé, doncs, Clàudia, escolta bé, la nostra Alférez, Clàudia, escolta bé, perquè ara és el moment en què diem als nostres diners planetaris com poden participar del Facebook, d'acord?
Sí, d'entrada, ells en diran. La setmana passada no vau comentar res, ens estàvem realment molt atapeïts i no vam comentar que la pregunta de la setmana passada, que ho hem dit, a veure, jo crec que no és tan difícil. Ho dic perquè és que en un moment ningú està acceptant la...
Quina era la pregunta?
La pregunta era quina era la primera productora d'Espanya que, bueno, la primera productora de cinema que va sortir a Espanya.
Hi va haver algun encertant?
No, totes les respostes
van ser incorrectes.
Van ser incorrectes.
Per tant, diem la resposta bona perquè sàpiga que van fallar. Quina era la resposta correcta?
Era Macayo y Marro,
que era la primera productora
que va haver aquí a Espanya, i la primera pel·lícula a produir va ser el documental Choque de Trenes, que també era una altra de les opcions.
Per tant, sisplau, si contestem les preguntes, us recomanem que si voleu optar les dues entrades, que us documenteu una mica o que perdeu dos minuts almenys en buscar una mica d'informació. No és tan difícil.
No era Hispanofilms, que és una de les primeres més famoses, però crec que hi ha uns 20 anys de diferència. Vull dir que bé.
Sí. Bé, en tot cas, Joan, anem a dir als nostres estimats planetaris com col·laborar, com poden participar a través del Facebook.
Doncs com ho poden fer? Doncs, si
mira, digue-li a la Clàudia perquè prengui nota i així els nostres estimats planetaris també ho sàpiguen.
A veure, Clàudia, a veure...
Tu fas servir Facebook, per exemple? Sí. Sí? Sí. Doncs Joan.
Ella fa servir Facebook. Doncs si la Clàudia el que pot fer és anar a la pàgina del programa i...
cliques al buscador i poses Planeta Cinema 2.0.
Correcte.
Val? Allà trobaràs la nostra pàgina, et fas fan, i és en aquesta pàgina, a Planeta Cinema 2.0, on nosaltres, el mestre David Meiral, en Joan Boter i Ferran Perigues, doncs avancem els continguts dels programes que parlem cada dia. I a més, doncs, donem l'oportunitat a tu i a tots els nostres estimats planetaris d'interactuar amb nosaltres a través de les vostres opinions, comentaris, suggerències.
Exacte.
Es poden demanar cançons, que encara no ho han fet, però si algú s'anima, nosaltres benvinguts.
Qualsevol perquè... sol·licitud que tingueu o comentari del programa, el podeu promulgar. També tenim un Twitter al programa, sí? El Planeta Cinema 2.0, que també ho podeu comentar. I totes les promocions també ho trobareu al Facebook, que ens donen els nostres amics.
Perquè d'aquí si no, anem a preguntar-li a la Clàudia.
Sí.
Clàudia, tu saps quina és la cadena de cinemes dins i fora de Catalunya que ofereix la millor qualitat, el millor servei i tot això al millor preu?
Aquesta.
Quina?
Ràdio Vallromana.
No. La resposta era
Ocina.
Ocina és la cadena de cinemes dins i fora de Catalunya que ofereix doncs, la possibilitat de veure les pel·lícules en 3D. Ofereix menús familiars molt bé de preu perquè tothom pugui anar al cinema en temps de crisi i en temps que és més complicat, que et permet no patir per l'aparcament, és a dir, tenen facilitats d'aparcament amb el millor somriure, la millor qualitat, el millor preu, ho tenen tot. A més, tenen unes crispetes i unes llaminadures que de veritat s'han de provar, unes begudes que val la pena, és a dir, tot són facilitats amb Ocina. Ocina, que és, com sempre, la cadena amb cinemes dins i fora de Catalunya. Per tant, no us ho penseu, si voleu disfrutar del cinema, Joan, no us ho penseu d'anar als cinemes.
Ocina! Sí que ja saps, Clàudia, Ocina. Sí, aquest és el concepte, Ocina. I gràcies a ella podràs entrar a optar a entrades, que són les entrades que sortegem cada setmana a través de les
dobles,
preguntes.
Entrades dobles, sempre, dobles. Per anar al cinema de dilluns a divendres.
Sí.
Però en tot cas...
I no cinema, i no les pel·lícules Warner, és una de les coses que té. Però per la resta...
En temps de crisi, escolta, està molt bé. Jo ho pensaria. Per
sí,
tant,
sí,
endavant. I dit això, ara és el moment, és el torn d'encetar una nova secció, Joan. Per primera vegada, Planeta Cinema veurà la llum aquesta secció que s'anomena
Curiositats Cinèfiles. Curiositats cinèfiles, aquesta secció que aquesta setmana almenys estarà dedicada, com hem parlat, a les sèries. A les sèries...
Sèries i concretament sèries internacionals.
Sèries internacionals, sí, sí.
Serem encara més precisos, sèries internacionals. I si fem memòria, si pensem en sèries que ja hagin acabat però que siguin recents, és a dir, que hagin acabat els darrers últims anys i que hagin deixat una mica petjada, podríem dir, als espectadors... Si jo et demanés dues sèries, per exemple, que hagin deixat petjada en els espectadors i que hagin creat escola, o si més no, hagin donat que parlar, quines sèries podries dir?
A mi me'n surten algunes, però n'hi ha una que
és, provar?
És inapel·lable, que crec que és Perdidos, és inapel·lable.
Bé, vas bé, Joan.
I llavors hi ha una sèrie que almenys a la primera temporada... també com hi va passar a una altra també molt famosa, que era Herois, però em sembla que no vas per aquí... va ser Prison Break, la sèrie que la fuga crec que va espoliar una mica, no?
Doncs mira, doncs, la veritat és que vas molt ben encaminat, Joan. Precisament he triat les dues opcions que has comentat, Lost, Perdidos i Prison Break. Per tant, no sé per quina vols que comencem, què et sembla?
Per Perdidos. Sí,
pues
sí.
Vinga, pues viatgem a Hawaii perquè hem de saber més d'aquesta sèrie. I és que resulta, Joan, tu no sé si ho saps, i la Clàudia no sé si ha pogut seguir o va poder seguir aquesta sèrie, però jo us ho explico perquè ho sabeu, perquè són, si més no, dades curioses. Lost es va filmar a Hawaii,
sí.
I sempre, en els crèdits finals, si us hi fixeu, quan acaba la sèrie, sempre els productors agraeixen la cooperació de la gent de Hawaii i del seu esperit Aloha. Mm-hmm. Per tant, és una mica donar les gràcies a qui els ha permès entrar a casa seva, no?
Un bon gest, un bon gest.
Sí, sí, sí. A més, tu saps, per exemple, una pregunta. El dia del viatge a Lost, a Perdidos, tot comença amb un accident d'avió. Vale? Un fatídic viatge en el vol 815 que anava de Sydney, Austràlia, a Los Angeles.
Correcte.
I que va volar el 22 de setembre del 2004. Que va ser, precisament, 22 de setembre del 2004, va ser també la data en què va emetre el primer capítol pilot als Estats Units.
Casual?
La cadena de televisió ABC. És a dir, que podem parlar de casualitat? Jo crec que no.
No.
Però no t'ho perdis. Resulta que els escriptors de la sèrie van decidir com es diria cada personatge traient diversos noms d'un barret. És a dir, van posar un barret ple de noms de personatges i els que van anar traient van ser com es van dir finalment els diferents personatges.
D'una manera curiosa, no?
Sí.
Era com els sombreros de Harry Potter que decidien a quina escola anava, no?
Exactament.
A la Clàudia l'he fet gràcia, això, veus?
Hem de recordar que la sèrie va ser gravada a Hawaii, una illa dels Estats Units, però tot i que les escenes de la jungla, que n'hi ha moltes, evidentment, van ser filmades, doncs, en un lloc exuberant com és Kawabali, que és una de les poques valls que té la illa i que és, a més de propietat privada. Per tant, es van realitzar diversos films. A més, podem dir que la sèrie, a principi, en lloc de Lost, Perdidos, en principi s'anava a dir The Circle.
El Círculo.
El Cercle, exactament.
Bueno, els que hem vist la sèrie podem entendre, en certa manera, per què es pot dir El Círculo. Però la veritat és que a mi m'agrada molt més Perdidos.
Sí.
Lost.
Per altra banda, la línia aèria, l'aerolínia Oceànic, que és la que surt a Perdidos, és l'aerolínia que transporta els personatges.
Una que si jo veiés mai un avió que posa Oceànic ni posaria mai.
Exacte.
És com Ryanair.
Doncs aquesta línia que és Oceànic resulta que també és utilitzada per altres pel·lícules i sèries, és a dir, no només per Lost, sinó per moltes altres projectes s'ha utilitzat. Aleshores, podem fixar-nos una mica en els diferents personatges, si et sembla, Joan.
Sí.
Si mors d'un personatge, doncs et puc dir alguna curiositat, algun que t'agradi saber així especialment, perquè tots tenen la seva pròpia història.
A veure, Sawyer.
En Sawyer, vale? Interpretat per Josh Holloway.
Sí.
Vale? Doncs resulta que segons la idea original dels guionistes, en Sawyer anava... Bueno, en principi estava perfilat com per ser un estafador vell de Buffalo, de Nova York. Però resulta que en el càsting que va realitzar Josh Holloway, que és l'actor que dona vida a Sawyer, es va quedar en blanc en el seu paper.
Uf.
I va fer una puntada de peu contra una cadira que hi havia allà en el càsting, i bueno, va maleir a tothom en veu alta, no? Fruit d'això, d'haver-se oblidat del paper. I els productors, en aquell moment en què fa la cosa contra la cadira, van quedar tan impressionats que els hi va ser igual el fet de que s'oblidés del paper, i van dir realment que era el que estaven buscant per aquell paper.
És
i l'únic
curiós.
Que li van dir és que havia de posar accent del sur en el seu personatge,
el seu accent, que si ho veieu en expressió original ho entendreu perfectament.
Exacte.
Té una manera de pronunciar molt estranya que en el doblatge crec que es perd.
Sí.
I si teniu l'oportunitat de sentir-ho alguna vegada el doblatge original, la veritat és que és ben curiós la manera que té de parlar. Jo crec que el personatge guanya així.
Doncs bé, hem dit Sawyer, en vols dir un altre, per exemple?
En Jack.
Doncs resulta que en Jack, que és interpretat per Matthew Fox, doncs és el gran protagonista de la sèrie, podríem dir.
Que no fa gaire l'hem vista en La mente d'un assassino.
Exacte, amb un canvi considerable, amb 19 quilos de menys i amb una fibra muscular que qui ho diria que era ell?
Buf.
En tot cas, en Matthew Fox,
sí.
Doncs va ser en un dels primers borradors de la sèrie, el seu personatge, que era protagonista de la sèrie, en principi havia de morir en el primer capítol.
Què dius ara?
Sí, havia de morir en el seu primer capítol. De fet, el personatge se li va oferir a un altre actor, que és Michael Keaton, però que va rebutjar el projecte o la seva participació perquè no volia treballar en una sèrie de tanta durada.
Pues en Michael Keaton no fa temps que no se sap el que fa. Sabem que va ser el Batman de Tim Burton, entre altres coses, però Michael Keaton, pues, no sé si va prendre gaire bona decisió, crec que no, però de totes maneres els espectadors van guanyar amb aquest Matthew Fox, que la veritat és que
Matthew
va ser una descoberta.
Matthew Fox, que va ser la segona opció, i que arrel de que Michael Keaton no acceptés el projecte, doncs va agafar ell el personatge de Jack, hem de dir. Un Matthew Fox, que hem de dir, que hem de dir,
que és com el protagonista de la sèrie,
que va audicionar, és a dir, que va fer el seu càsting pel paper de Sawyer. I això és, i això ho van compartir tant Jorge García, que fa de Harley, com també Dominic Monaghan, que fa de Charlie en la sèrie.
Curiós.
Sí, van, els tres, juntament, bueno, els dos, juntament amb Matthew Fox, van fer el càsting pel personatge de Sawyer, que no té res a veure amb ells.
No, no, naturalment. I, però... sobretot en el cas de Harley no me l'imagino, però jo he vist vídeos que van sobre, sobre bé, sobre la prova de càsting que va fer, la prova de càsting que va fer sí, el personatge, l'actor Jorge García, sí, el personatge que fa de Harley, per fer de Sawyer, i la veritat és que no té cap al cap, amb el seu perfil no
té
cap.
Ara que ho dius, Jorge García, precisament, que fa de Harley, saps la seva història de la seva participació a Perdidos, la seva curiositat?
Segur que resulta, en té una molt gran.
Resulta que, per començar, ell va estar 7 anys treballant d'atenció al client en una empresa i es va perdre la boda, el casament de la seva germana, per poder rodar, doncs, la sèrie a Hawaii. Però és que, a més, va ser el primer actor contractat per la sèrie 6 mesos abans.
Déu-n'hi-do.
6 mesos abans que es comencés a emetre aquesta sèrie.
Va caure en gràcia, no?
Va caure en gràcia, sí, sí. Se'l va fitxar 6 mesos abans de començar, quan encara no s'havia escrit ni mitja línia del guió. Per tant, realment va convèncer a la actuació. Per tant, Jorge García, que va entrar en molt bon peu aquesta proposta. Per altra banda, hem de dir que la contraposició és l'únic actor que no va fer el càsting, que va ser Terry O'Quinn, el Locke.
No em diguis.
El personatge de John Locke. Va ser l'únic actor que no va haver de realitzar càsting per entrar en aquesta sèrie, entre altres coses, perquè s'ha de recordar que el productor de la sèrie, que és J.J. Abrams, ja havia treballat amb ell a Alias. Per tant, ja coneixia què podia donar de si com a actor i de seguida va veure que tenia un personatge per ell i va considerar oportú no haver de realitzar cap mena de prova de càsting.
El Locke jo crec que és un personatge absolutament mític de la sèrie.
Imprescindible i mític, si més no. Resulta que Jun Jin Kim, que és aquella noia coreana que va fer de Sun,
sí,
a Perdidos, va fer, doncs, l'audició, va fer el seu càsting pel paper de Kate.
El paper de Kate?
Sí, tot i que finalment no va ser per ella, però va tenir problemes perquè volia rebutjar el paper que li van oferir de Sun, perquè entenia que era un personatge massa sumís.
Al començament ho és.
I ho és molt sumís. I va haver de ser J.J. Abrams qui li fes canviar d'opinió i la convencés per finalment posar-se la pell de Sun, d'aquella coreana tan dòcil, tan tendra, podríem dir, però a la vegada també tan sumissa.
Sí, de tota manera es va tindre una evolució al llarg de la sèrie, que bé, al començament era sumissa i després no tant. Mica en mica es va començar obrint el món, diguéssim.
De fet, quan Jun Jin Kim va fer aquesta audició, aquest càsting de Kate, els productors van veure que no era el que buscaven, però van quedar tan gratament sorpresos del seu potencial com a actriu que van decidir crear un personatge que fins aleshores no existia perquè ella pogués estar en el projecte. Per tant, també diu molt de, no? Del fet de que
comptin amb tu.
Exacte, del seu ull, per dir, ei, no ens encaixes per aquest personatge, però és que te'n farem una mida. I arrel d'això, doncs, va permetre que entrés l'actor coreà que donaria vida posteriorment al seu marit, arrel d'aquesta història de Sun. També en la sèrie hi ha també el Dominic Monaghan, que és que fa de Charlie, aquell intrèpid, no? I jove músic que està enganxat a l'heroïna. I realment era un personatge, el de Charlie, que estava escrit per algú amb una personalitat més madura, no? Però és veritat que Dominic Monaghan, quan va fer el seu càsting, els directors, els escriptors i els productors de la sèrie van estar tan convençuts que van reescriure la part que tenien prèvia inicialment escrita. Per tant, un altre que va, a través de la seva bona actuació, va permetre canviar el guió establert prèviament. I Michael Emerson, hem de dir que té una història curiosa, hem de recordar que fa de
Benjamin Linus.
Exacte. I resulta que aquesta història és curiosa perquè és un personatge que només anava a aparèixer 2 capítols. Era un personatge esporàdic, capitular, de 2 capítols, però que els productors van estar tan contents amb el seu treball a la sèrie que van decidir deixar-lo fins a final de temporada. Per tant, van allargar la seva estància a la sèrie. Per altra banda, el personatge de Kate, que és una interpretat per Evangeline Lilly, en principi el que ells pensaven era que Kate fos una dona relativament gran, una dona gran, separada del seu marit, que quan va al lavabo enmig de l'avió, és a dir, enmig del trajecte de l'avió, doncs perdia el seu marit, no? durant aquest fet. I al final, doncs, aquest personatge va ser recollit, però no va ser Kate, sinó que va ser Rose, aquella senyora de color que perd el seu marit. Per tant, van fer una mica un paral·lelisme, podríem dir.
De totes maneres, bé, aquestes han sigut unes curiositats bastant curioses d'aquesta sèrie, però ara tinc una mica de ganes de Prison Break. A veure si què tens de Prison Break, Ferran.
Doncs tenim força coses interessants de Prison Break i informació molt curiosa, si més no. Perquè, la veritat, és una història que per molts pot semblar estranya, però que passa molt en el tema cinematogràfic. I és que Prison Break és una sèrie carcelària, no? Que va d'una fuga d'una presó.
Sí, jo crec que sembla que la Sexta, de quan en van posar reposicions encara, vull dir.
Resulta que és una sèrie que parteix d'una presó. Per tant, hem d'anar als orígens. I si anem als orígens, ens remuntem als orígens, hem de dir que la sèrie va ser gravada a una antiga presó, a un correccional de Joliet, a l'estat d'Illinois, als Estats Units. Va ser una presó que va ser clausurada l'any 2002 i que va ser aprofitada per fer aquesta sèrie. I hem de dir que aquesta presó té com a fet destacable que en aquesta presó de Joliet va ser on va estar pres John Wayne Gacy, que va ser un dels assassins en sèrie més famosos dels Estats Units i que posteriorment a la seva celda va ser precisament on es va gravar la història de Lincoln Burrows.
Uf, no em diguis això. Que
I per això, com que va ser gravada a una cel·la on havia estat un... podríem dir el personatge més temut, és a dir, aquell assassí en sèrie més famós dels Estats Units, això va produir que pel rodatge alguns dels membres de l'equip no volguessin entrar en aquell lloc.
No m'estranya, jo és que m'imagino que ser membre de l'equip i estic ja tremolant. Ja.
Per altra banda, Lincoln Burrows, que representa el personatge que mata el fill de la presidenta i que és condemnat a la pena de mort, hi ha una adaptació, podríem dir, de la sèrie, que és que en l'estat d'Illinois, la pena de mort s'originava sota el mètode de la injecció letal, però per fer-ho més realista i més contundent van decidir fer la cadira elèctrica. Per tant, van apostar per la cadira elèctrica. Com a punt destacat, hem de dir que els dos protagonistes, Wentworth Miller i Dominic Purcell, Wentworth Miller interpreta Michael Scofield, va ser escollit 6 dies abans de l'inici del rodatge. Però és que el seu germà en la ficció, que és Dominic Purcell, que interpretava Lincoln Burrows, va ser l'últim en entrar en el cast del programa de la sèrie a falta de 3 dies per començar el projecte. I podem dir doncs, que hi ha detalls curiosos. Per exemple, la presó es diu Fox River. Fox és la cadena que emet aquesta sèrie, però és que a més Fox és com s'anomena el riu que passa pel costat de la presó. Per tant, té una doble lectura. Hi ha el segon capítol de la sèrie, la primera temporada, es diu Allen, que curiosament és el nom del tipus de tornavís de l'urinari de les celdes que s'obrien i per allà escapaven. Per tant, és curiós. Però és que a més hem de dir que la Fox va establir doncs, que hi havia inicialment dues temporades de 13 capítols cada una, però quan van veure que responia molt bé aquesta sèrie van decidir fer-lo amb 22 capítols i una tercera temporada. I a més per acabar una mica, quatre pinzellades, la sèrie Prison Break va tractar-se de ser venuda a la cadena Fox el 2003 i va ser rebutjada. La mateixa proposta va ser acceptada 2 anys més tard, després de que la cadena Fox veiés l'èxit que tenia Lost i sobretot la consolidació d'una altra sèrie com és 24. Per tant, va ser inicialment rebutjada i posteriorment acceptada.
I bé, acceptada, espero que ens acceptin.
Però de totes maneres, en tenim més per més programes. Ara és hora de marxar, ja cobrem el cupo per avui. Per tant, moltes gràcies a Imairal, moltes gràcies a Joan Boté, gràcies a Clàudia, la nostra alférez. Salutacions de Ferran Periques i us emplacem el dijous que ve amb més Planeta Cinema 94.4 FM.
A Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat.
Adéu, adéu.
Adéu, planetaris.
Bon cap de setmana.
Adéu. Bon cap de setmana.